Solidaris, amb Rita Marzoa.
Hola, què tal? Bona tarda i bona diada de Sant Jordi. Aprofitant el dia, avui deixeu-nos començar els solidaris fent una mena de reivindicació, empaltats de cultura, com estem en una jornada com el de la Dia del Llibre i de la Rosa. Una reivindicació de l'educació com a valor a protegir de manera prioritària a tot el món i per la part que ens toca a nosaltres, sobretot als països del sud. I és que és la pedra bàsica sobre la qual hem de poder construir un futur digne, lògicament, pel sud, però també arreu. I no ho direm mai prou vegades ni prou fort. Avui us hem preparat un programa especial per Sant Jordi on una iniciativa de l'Agenda Com Soc, que és una associació de comunicació social, ens proposa escoltar en la veu d'infants contes del món. En Francesc de Dalmases ens durà un altre nom del món possible, que avui veureu com no hem d'anar a buscar massa lluny. De fet, el trobem al propi país. La Carme Colomina vol cridar-nos l'atenció en una efemèride, la del vessament de petroli de BP al Golf de Mèxic un any després. Quina és la situació en aquest golf? S'han depurat ja responsabilitats? Com ha afectat el modus operandi de la companyia i la legislació local aquesta catàstrofe? I, sobretot, quin és l'estat de salut i del medi ambient en aquesta zona? A la part final del programa, a l'entrevista, escoltarem dues veus més que autoritzades. Ens parlaran de com avui es viu a Costa d'Ivori. Un salesià que treballa en una parròquia a l'oest del país, on la tragèdia humanitària és de dimensions encara per avaluar. I Albert Caramés, un català que fins no fa massa va participar a la missió de Nacions Unides pel desarmament en missió de pau. Ara, com us dèiem, deixeu-nos presentar-vos una iniciativa de Sant Jordi que trobem preciosa. Ja podeu trobar a totes les llibreries el recull Contes del Món. Nens i nenes d'escoles d'arreu del país expliquen contes i llegendes que els han arribat de països llunyans, països d'on provenen també alguns dels seus companys. El llibre va acompanyat d'un CD on es poden escoltar aquests contes de les pròpies veus dels infants. Les escoles han gravat els seus contes i participen d'un concurs de podcast, del qual en surten els contes guanyadors. És la segona edició d'aquest recull, impulsat per l'Associació de Comunicació Social Com Soc, i ens el presenta el seu president, en Damià Caro.
La iniciativa del concurs de podcast Contes del Món és un concurs que posa les noves tecnologies al servei de la cultura popular de tradició oral. El que animem és a que nois i noies, infants i joves de primària i secundària de la nostra Catalunya enregistrin en MP3 contes populars, tradicionals o de creació pròpia que estiguin arrelats als pobles de la Terra. Els nois i les noies que han participat en aquest concurs són de procedències ben diverses. Són catalans perquè estan aquí a casa nostra, però també són de Bolívia, del Nepal, de la Xina, del Pakistan. A través de la web www.contesdelmón.org, aquesta pàgina del concurs, podeu escoltar tot el repertori, tot el munt de contes en MP3 que ens han arribat tant a la primera com en la segona edició. En la primera edició hi vam participar 67 contes i en la segona 161. També podeu llegir les bases i participar en la tercera edició i també podeu celebrar, en aquest cas, Diades dels Contes del Món. I és un conte, un arbre molt especial, que parla de dues poblacions que, en teoria, geogràficament són llunyanes, com pot ser Almacelles i la Xina, però emocionalment són molt properes. Al Almacelles el que passa és que hi ha moltes famílies que han decidit adoptar nenes i nens de procedència d'origen xinès i estan, vulguis o no, emocionalment molt lligats a la Xina.
Un arbre molt especial. Fa molt i molt de temps, una nena que es deia Nihao vivia en un petit poble de la Xina a prop d'un bosc. A la Nihao i al seu germà Wei els agradava molt anar a passejar i jugar al bosc a la vora d'un om, que per a ells era un arbre molt especial. En aquell om anaven els seus pares quan eren molt petits. Els seus pares, quan eren petits, havien plantat un om en el bosc de Chengdu i l'havien vist créixer i volien que fos un arbre molt especial per a ells. Però no fa gaire temps els seus pares van tenir un accident de tràfic i tots dos van morir. La Nihau i el seu germà Wei s'han quedat sols, orfes, i els han acollit en un centre. S'han quedat molt tristos, encara són molt petits. La Nihau només té 7 anys i el seu germà 5, i troben molt a faltar els seus pares.
Una família d'almacés que viatjava per la Xina volia adoptar un fill o una filla i van anar a aquest centre a conèixer un nen per adoptar-lo, que era en Wei. Quan el van conèixer, de seguida els va agradar, tot i que no s'entenien, però el veien molt trist i no sabien per què. Llavors van saber per la seva cuidadora que en Wei tenia una germana, la Nihau, i no es volia separar d'ella perquè s'estimaven molt. Aquella família volia conèixer la Nihau i van veure que era una nena molt dolça i preciosa, i de seguida van decidir que adoptarien els dos germans.
La parella d'almacelles i els dos germans emprenen vol cap a la seva nova casa. Sobrevolen altes muntanyes nevades, mars, oceans, pobles, ciutats i boscos. Quan arriben a l'aeroport, tota una nova família els esperen. Un cosí que encara no coneixen, que es diu Marc, li pregunta a la seva mare:
per què són tan diferents?
Perquè han nascut en un país diferent. En canvi, si t'hi fixes bé, tots fem les mateixes coses: riure, jugar, saltar, córrer i divertir-nos de la mateixa manera. Els somriures no tenen color.
A l'arribar a la seva nova casa, la Nihau i el seu germà Wei es troben una mica estranys. L'endemà, els seus nous pares els porten a passejar, i a prop d'allí havia un bosc, i vesper on es van trobar un nom gran, preciós. La Nihau i en Wei es van posar molt contents perquè els va recordar el seu origen, el seu país, els seus pares i el seu arbre especial.
I amb un pastís i un gelat, aquest conte s'ha acabat. I un aplaudiment, si us ha agradat.
Heu escoltat els alumnes de segon de primària de l'escola Antònia Simó i Arnó d'Almacelles, al Segrià.
Solidaris amb les dones i amb els homes.
Doncs això, després de les emocions i de l'aplaudiment, ara l'informatiu serà curtet i fonamentalment per apuntar-vos cites de l'agenda perquè aquests dies també siguin solidaris a banda de festius. Els preus dels aliments s'han encarit arreu del món un 36% l'últim any, fregant el nivell màxim que van assolir l'any 2008 i provocant que 44 milions de persones s'hagin afegit al grup de 1.200 milions que viuen arreu del món en extrema pobresa. Això vol dir amb menys d'un euro al dia. Adrià Basqueta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquestes són dades que surten de l'última reunió de la primavera celebrada a Washington, conjuntament entre el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, on també s'ha parlat de l'especulació, de com aquesta afecta l'accés dels més pobres a les fonts més bàsiques d'alimentació.
Hi ha hagut autocrítica. Ens en parla des de Washington el nostre corresponsal Xavier Vilà. Què tal? Bona tarda.
L'últim any el blat s'ha encarit un 74%, la soja un 36% i el sucre un 21%, amb collites més escadusseres als Estats Units, a Rússia i a la Xina a causa de la meteorologia. A més, les subvencions ofertes als agricultors nord-americans perquè destinin bona part dels seus conreus a fonts alternatives de combustible en lloc de comercialitzar-los als mercats ha contribuït a que hi hagi menys blat al mercat i, en conseqüència, que sigui més car. Això ha esperonat el debat sobre l'especulació que el president del Banc Mundial, Robert Joelic, afrontava d'aquesta manera.
Quan tens molts diners circulant al sistema i a vegades la gent tracta les mercaderies com una mena d'actiu, com si fos coure, or o aliments, llavors et pots trobar en situacions que els moviments de capital poden exagerar els cops de timó al vaixell. El que vull ressaltar amb els meus comentaris és que la millor manera d'afrontar aquest problema és focalitzar-se en la informació que dona el mercat i no agreujar la situació amb mesures com la de limitar els preus de les exportacions, que incrementa la volatilitat i els diners que s'ingressen.
Zuelich subratllava, a més, la paradoxa que una bona notícia, com que ara més gent a països emergents tingui accés a una dieta millor, dificulta el reomplir les reserves d'aliments bàsics. Dit d'una altra manera, la Xina o l'Índia ara mengen més carn que abans, però hi ha dificultats per alimentar el bestiar que consumeixen amb pinso que països desenvolupats dediquen en part a combustible. Això portava el president del Banc Mundial a fer aquesta reflexió de futur.
Estem en una zona perillosa, i ho estem perquè els preus ja s'han encarit. Les reserves per moltes mercaderies són relativament baixes. Però varia. Les reserves d'arròs al món ara estan millor, i per moltes economies asiàtiques focalitzades en l'arròs, la situació és una mica millor. Però l'arròs és una mercaderia molt poc comercialitzada, només se'n comercialitza un 7% de la producció. Així que si passés alguna cosa amb l'arròs, òbviament provocaria més pressió al sistema.
Tot i això, en el seu informe sobre els objectius del mil·lenni, el Banc Mundial arrenca en to positiu per constatar que, segons les projeccions econòmiques actuals, els països estan en el camí adequat per reduir a la meitat el nombre de persones que viuen en l'extrema pobresa. Són dades que diuen que l'any 2015 aquest col·lectiu s'enfilarà als 883 milions de persones, una mica més de la meitat que 10 anys enrere. Un avenç irregular, tanmateix, perquè incorpora el ràpid creixement de la Xina i l'Índia com a factors a favor, però no amaga que almenys 17 països estan encara lluny d'assolir l'objectiu d'erradicar la fam. O, com deia Zuelich, 68 persones esdevenen avui dia extremadament pobres cada minut que passa, amb o sense especulació.
I avui, dia de Sant Jordi, us volem també fer algunes recomanacions, algunes propostes de llibres solidaris.
El primer de tots es titula Un os panda al pas de zebra, de l'editorial Columna. El seu autor és en Roc Casagran. Són dues històries en paral·lel, la d'un noi de Gàmbia que somia en anar a Europa a guanyar-se la vida i la d'una noia catalana que busca un motiu per viure. Un llibre que parla de dos mons molt propers i incapaços d'interactuar entre ells.
En un pas zebra hi ha el blanc i el negre, però no hi ha els dos colors barrejats, i és una mica això el que crec de la societat avui dia, la nostra societat, en què els dos mons, el món de la nova immigració i el món dels europeus, vivim tocant-nos, a vegades compartim fins i tot l'escala o fins i tot les places, però no ens coneixem prou.
D'un bloc de viatges que en un origen no estava escrit per convertir-se en llibre, n'ha sortit el títol Un radiador a l'Àfrica, editat per Stomberg, i basat en l'experiència personal de Cèlia Sans, una jove que l'any 2009 va decidir viatjar a Costa d'Ivori precisament per cooperar durant 6 mesos amb una ONG. Tema, per cert, que ara recupera actualitat, malauradament, atesos els fets i les revoltes de les últimes setmanes.
A Costa d'Ivori, que jo em vaig trobar, estava en una situació de pau, però que era com una espècie de treva. Tothom sabia que en qualsevol moment podia tornar a petar. Vaig estar 6 mesos en una escola i la gent amb la que em vaig trobar, per mi, sempre ho dic, s'assembla molt, en realitat, em va sorprendre que s'assemblessin tant a la gent que jo conec a Barcelona. Gent que amb qui compartim problemes, com si tindré feina o no tindré feina, si podré portar els meus fills a l'escola o no els podré portar a l'escola, i més en el moment en què també em trobo jo, no? O ens trobem la gent de la trentena. Bueno, inestabilitat en tots els sentits, viure avui, demà ja veurem què passa, a tots els nivells, tant emocional com de feina, com de... L'estabilitat s'acaba, no? I això em generava molts punts en comú amb gent que viu al dia. Que clar, és molt difícil definir el concepte d'iguarianité, que és iguarien, o que no és. És el que ha fet que peti la guerra civil. És un país molt ric a nivell de fèrtil i està rodejat per països que són molt desèrtics. Per tant, fa molts i molts anys que reben immigració de Mali i de Burkina. Per tant, hi ha una gran part de la població que és immigrant.
Un radiador a l'Àfrica, es pregunta la Cèlia Sanz de què serveix. De Costa d'Ivori us en parlarem d'aquí una estoneta més abastament.
Mm. Andrés Iniesta ha estat aquest any el padrí i ha fet el pròleg de la 7a edició del llibre solidari escrit per 47 periodistes esportius. Els beneficis per la venda d'aquest llibre es destinen aquest any a l'Associació San Filippo Barcelona, dedicada a combatre aquesta malaltia infantil, genètica, degenerativa, mortal i molt poc coneguda. El llibre es titula Herois de l'Esport. Un dels periodistes que hi participen és en Ferran Correas, que és cap de secció del Barça, del diari El Nou Esportiu.
Escriuen periodistes catalans de renom, com és el Ramon Besa, Ricard Torquemada, com és el Raül Llimós, com hi ha el Lu Martín, el Bernat Soler, i aquest any dic que hem incorporat periodistes de Madrid també, com el Santiago Segurola, com el Alfredo Relaño, com el José Ramón de la Morena.
En la passada edició del llibre solidari, que va padrinar precisament en Pep Guardiola, es van recaptar 55.100 euros que es van destinar a Pallassos Sense Fronteres. En les 6 edicions que ja s'han fet d'aquesta iniciativa solidària, s'han recaptat en total prop de 400.000 euros que s'han destinat a causes benèfiques per nens i nenes.
I acabem amb una iniciativa de la Fundació Amics de la Gent Gran, que ha posat en marxa la campanya Roses contra l'Oblit, per tal de sensibilitzar ciutadans sobre les conseqüències de la soledat o l'aïllament que pateixen a dia d'avui 150.000 persones grans a Catalunya. L'Oriol Alsina és el director d'Amics de la Gent Gran.
Amics de la Gent Gran, el que farem avui és recordar a les 150.000 persones grans que estan soles a casa nostra amb un gest molt senzill, que és convidem a tots els catalans i catalanes a portar-los una rosa i explicar-ho a la web rosescontraloblit.com. El que hem de fer és parar-se un momentet, pensar en una persona gran del seu entorn que pensen que els hi faria il·lusió, pot ser un familiar o pot ser una persona, la veïna del quart, que sempre l'han volgut parlar amb ella, i comprar una rosa o un llibre i portar-li a estar una estoneta i donar-los una mica de companyia. I si a sobre van a rosescontraloblit.com i ens ho expliquen, doncs llavors es tanca el cercle i és perfecte.
Efectivament, és perfecte. Gràcies, Adrià.
Bona dia de Sant
Jordi.
Rosa,
vinga, va, jo també, del teu llibre. Adéu. Carme Colomina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara fa un any, dimecres penso que
sí,
va ser el dia exacte, oi?
Sí.
Una explosió en una plataforma petroliera del Golf de Mèxic va provocar un dels vessaments de cru més greus de la història. L'accident va provocar la mort d'11 treballadors de la petroliera BP, de la British Petroleum, i va perforar un pou marí que va abocar més de 800 milions de litres de petroli al mar. Sempre diem que és difícil fer-se una idea de les quantitats que poden suposar aquests 800 milions de litres, són molt grans, però aquest vessament va ser com 9 vegades més gran que el de l'Exxon Valdez, el petrolier que va embarrancar a la costa d'Alaska l'any 89, i segurament del qual molts o moltes, jo personalment,
encara
el primer record d'un vessament bèstia a la meva vida, crec que va ser aquell. Ha passat un any i ni l'economia d'aquesta zona del Golf de Mèxic ni British Petroleum no s'han refet d'aquell desastre.
No, i com deies, aquest vessament, a part de les víctimes mortals que va fer, va afectar la vida de milions de persones en els estats nord-americans de Louisiana, de Mississippi, d'Alabama i de Florida. El pou va estar escopint petroli al mar durant 5 mesos sense parar. Va començar el 20 d'abril i va acabar el 19 de setembre. A més, per aturar la marea negra que s'acostava a la costa, també es van abocar 2 milions de litres de productes químics per dispersar el cru. I, és clar, per tot plegat, encara és impossible de saber l'abast exacte del desastre ecològic. Dimecres, com deies, es va commemorar aquest primer aniversari del vessament. Els estats afectats per la marea negra van encendre espelmes arreu com a record d'un desastre que encara és ben present. El president Barack Obama va retre homenatge a les 11 víctimes mortals d'aquest accident i als milers de treballadors que durant aquest any han participat i encara hi participen en l'operació de neteja del pitjor vessament de petroli que han patit els Estats Units. De fet, Obama va arribar a qualificar en una ocasió aquest desastre ecològic com l'11S mediambiental dels Estats Units.
De fet, va ser un dels seus grans drames, no? Quan només començar gairebé amb
la legislatura. Sí. Els activistes que dimecres van participar en aquesta vigília amb espelmes quan sortia el sol a Nova Orleans van tornar a demanar que aquest desastre serveixi com a mínim de catalitzador per impulsar una major utilització de fonts alternatives d'energia als Estats Units. You know I'm a crawling king snake, baby. And the road now and then.
You know I'm a crawling king snake, baby. Evidentment que no té per què tenir res a veure, o sí, però això, Fukushima, debat sobre energies alternatives i renovables que segurament caldria plantejar-nos molt, molt més profundament.
I sobre la vulnerabilitat, no? Que a vegades no ens recordem que som vulnerables, també.
Un any després, la costa del Golf de Mèxic encara, com dèiem, no s'ha recuperat, no només físicament, sinó tampoc econòmicament.
No, i hem de partir de la base que aquesta era una zona ja prou tocada. El negoci de la pesca de tota aquesta zona feia temps que anava endavallada pels preus dels carburants, per la competència exterior, per la difícil continuïtat familiar de les feines tan dures, i això també ho sabem.
Sí, sí.
Però, a més, aquesta ja va ser la zona castigada per l'huracà Katrina. I, és clar, de tot plegat no se n'han refet, no? És veritat que els turistes han començat a tornar a visitar aquests estats del sud. La companyia petroliera BP ha gastat un dineral en campanyes publicitàries promocionant la recuperació de les platges i de la natura de la zona, però la realitat no s'arregla amb campanyes comercials.
Ni amb milions,
No. Una agència de govern dels Estats Units, l'Institut Nacional de Salut, ha posat en marxa també un estudi a llarg termini que s'encarregarà de seguir durant 10 anys uns 55.000 treballadors i voluntaris que van participar en la neteja d'aquesta marea negra per rastrejar possibles efectes de salut del vessament. La investigació vol establir si aquesta exposició al cru i als dispersants químics, també que es van llançar després, pot tenir un impacte en la salut física i mental. És clar, si això es confirmés, imaginem-nos les conseqüències ecològiques aleshores, no?, per tota la indústria pesquera de la zona, que és de les importants dels Estats Units.
La BP tampoc no ha fet net de tot plegat. Aquests dies encara sentíem que hi ha hagut conseqüències a la companyia d'aquell vessament d'ara fa un any.
També. Ara fa una setmana també es va celebrar a Londres l'Assemblea General d'Accionistes de BP. I, de fet, s'hi va fer ben evident que el desastre continua viu també per la petroliera. Activistes i afectats pel vessament de la plataforma Deepwater del Golf de Mèxic van organitzar una protesta a l'entrada de la reunió, però també dins la sala els accionistes van posar contra les cordes la direcció de la multinacional. Una majoria dels accionistes es va negar a ratificar la continuïtat dels alts directius, com pretenia BP, que formen part del Consell d'Administració i que eren els responsables últims de la seguretat de les operacions de l'empresa. Com a mínim aquests han quedat fora. Els informes que han valorat l'accident han arribat a la conclusió que la gravetat del vessament es va veure molt empitjorada per un cúmul d'errors que van ser culpa de BP, però també de les altres empreses que hi van participar en tot plegat. Una és Halliburton, prou coneguda, i una altra empresa que es diu Transocean, que és la propietària de la plataforma que l'havia llogat a BP. També coincidint amb aquest primer aniversari, el diari britànic The Guardian va revelar fa una setmana que British Petroleum havia intentat controlar una investigació científica interna que havia d'avaluar l'impacte del vessament, i ells van estar influint per minimitzar el que hauria estat l'impacte real de l'accident.
Costos ecològics, costos a la salut de les persones, físiques i mentals, costos físics i mentals, costos als directius d'aquesta companyia, però lògicament, i com no podia ser d'altra manera, i només faltaria, afegiria aquell, costos econòmics.
Costos econòmics. Els que sabem, de moment, per exemple, és que fins ara la petroliera britànica ha dipositat 14.000 milions d'euros en un fons de compensació administrat pel govern nord-americà, dels quals només s'han fet servir fins ara 2.670 milions, o sigui, una quantitat molt petita, que són els que han servit per pagar les indemnitzacions a 176.000 afectats. Bona part d'aquests diners han estat per indemnitzar els pescadors de la zona. Ara bé, es calcula que les tasques de neteja li costaran a BP més de 9.100 milions d'euros més. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me.
I també hi haurà conseqüències, o hi ha conseqüències empresarials de tot aquest desastre?
Sí, empresarials i legals, podríem dir, perquè inicialment l'accident va endurir les lleis dels Estats Units sobre les perforacions marítimes, per les quals es va imposar d'entrada una moratòria que ja s'ha aixecat, I les altres grans petrolieres nord-americanes es van voler desmarcar completament de BP i deixar-la sola amb la seva responsabilitat.
Clar, només faltaria.
No fos cas que el problema afectés a tots, no?
Escolta'm, i totes aquelles promeses de canvi, de millorar el control, de la seguretat, que es van fer en el moment d'aquell accident. En què han quedat?
Ara.
Això és el que és interessant de tot plegat.
Sí, per això, no? Anem al gra. Home, de les promeses de reforma del sector petrolier gairebé ja ni se'n parla aquests dies a Washington. Això
increïble.
Per començar, no? Just després de l'accident, Barack Obama va fulminar l'Agència de Gestió Minera, que era qui concedia els permisos d'explotació, perquè es va demostrar que estava corcada per la corrupció i per la connivència amb el sector privat. Va ser en aquells moments que el president va ordenar aquesta moratòria sobre noves exploracions, una moratòria que va durar només fins l'octubre passat. Des d'aleshores, però, no s'ha aprovat cap nova llei destinada a evitar aquest tipus d'accidents i el nombre de perforacions petrolieres ha crescut.
Sí, ara no només no hi ha aquell ens corrupte, sinó que no hi ha res directament.
No hi ha ni la moratòria i, a més, hi ha més perforacions, no? Un d'aquests estats del Golf de Mèxic afectat pel vessament és l'estat de Louisiana, que és un estat republicà. Clar, amb què s'ha trobat Obama? Doncs que allà molts polítics han estat fent una campanya molt dura durant tot aquest any, assegurant que el gran problema de l'economia de l'estat durant tot aquest temps no havia estat l'abocament, sinó la moratòria d'Obama. No? Perquè deien que l'àrea que viu de les plataformes que exploten el cru havia acabat ressentint-se de que tanquessin aquests negocis.
Segons és allò que en diuen populisme.
Clar, no?
No?
Segons un recent estudi de la Universitat Estatal de Louisiana, que no sabem qui el va pagar l'estudi, ja t'ho pots imaginar, no? Deia que a causa de la congelació temporal de nous permisos que es van destruir uns 8.000 llocs de treball d'aquest sector en aquest estat, en el de Louisiana, i 4.000 més a nivell nacional. Són els interessos de la indústria privada i dels qui els defensen, no? Però quina és la realitat?
I una manca de muscle també, en aquest cas, de l'administració.
Completament, perquè la realitat és que al Golf de Mèxic, encara avui, hi ha 3.500 plataformes, segons l'Administració Oceanogràfica Federal, i d'aquestes, 79 són perforacions exactament igual com la Deepwater Horizon, la que va esclatar ara fa un any. És a dir, que estem parlant de pous que perforen en aigües molt profundes del mar.
I que poden tornar a reproduir l'accident
en les mateixes situacions.
Carme, res, fins la setmana que
ve. Fem balanç.
Fins la setmana
Bona
que ve.
Setmana.
Solidaris per principis.
El Barça triomfa al camp. Tu, a la platja. Mundo Deportivo t'ofereix la tovallola motxilla del Barça. Una tovallola amb l'escut i els colors del Barça que es converteix en motxilla. Aconsegueix la tovallola més culer d'aquest estiu. Cartilla diumenge 1 de maig, només amb Mundo Deportivo.
Si després de 5 anys encara no gaudeixes dels millors descomptes i avantatges en teatre, concerts, cinema, llibres, espais i museus, fes-te soci del 3C. A més, si durant el dia de Sant Jordi et fas soci del Club 3C, podràs donar-te d'alta per només 25 euros. I amb el Regal Club, ser soci del 3C et surt de franc. Com ho sents? El dia de Sant Jordi, truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat. 3C, el Club de Cultura, amb el suport de Catalunya Ràdio, TV3 i El Periódico.
Ei, nano, què és això? El teu cotxe també és de l'Espanyol.
Esclar, jo presumeixo de ser perico. Els jugadors me'l van batejar amb un adhesiu.
Sí, home.
Sí, a més he vist un partit amb un seient VIP. I el Luis García em va donar la seva samarreta signada.
I això com s'aconsegueix?
Amb la targeta de punts My Team Fashion del Real Club Deportiu Espanyol. Truques, et registres i comences a guanyar regals com aquests. Vols una? És gratis. Entra al web del club.
Aquí, Catalunya Ràdio. Aquí t'oferim matins molt compromesos.
Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir.
Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Camina la impotència, camina la il·lusió. Rumba la terra, rumba el mar. Camina l'esperança, camina sense por. En tots els passos dels meus anys. Camina la impotència, camina la il·lusió. Terra endins, mar enllà. Camina l'esperança, camina sense por. Camina l'esperança.
Solidaris a Catalunya Ràdio.
Francesc de Dalmases, què tal? Bona tarda.
Molt bon dia de Sant Jordi, Rita.
Exacte, anava a dir bona tarda de Sant Jordi, d'aquells que ve de gust, eh? Avui volem parlar d'un català, podríem dir-ho d'aquesta manera,
eh? Sí, de Dènia.
De Dènia, exacte, d'un català de Dènia que va perdre la vida precisament treballant i que va fer coses extraordinàries, no?
Sí, i a més és d'aquelles persones que un bon amic, en Víctor Terrelles, em deia un dia l'hauries de fer sortir a la secció dels solidaris perquè és una llàstima que caiguin a l'oblit. I de fet ja va ser, ja fa gairebé 7 anys, el 8 de març de 2004, en Ricardo Ortega va morir a Port-au-Prince. Tenia 37 anys, per tant era força jove, i va morir abatut pels trets que disparaven els partidaris de l'expresident Aristide contra una manifestació de funcionaris haitians. Era periodista de vocació, tot i que era enginyer nuclear de formació, havia estat corresponsal a Nova York, a Washington, a Moscou, però la seva passió de veritat eren les corresponsalies de guerra, que l'havien portat a Bòsnia, a l'Iraq, a l'Afganistan o a Txetxènia. I en volem parlar avui perquè l'any 95, que ell precisament estava fent de corresponsal a Moscou, va ser l'única persona que la Judit Aixalà, una cooperant catalana, va ser l'única persona que li va dir que no era impossible fer entrar convois d'ajut humanitari a Txetxènia. De fet, amb la Judit compartien l'obsessió, cadascú des de la seva feina, que havien de fer visible una guerra que Europa no volia veure, com era la guerra de Txetxènia, que en aquells moments literalment havien derrocat i fet amiques una ciutat sencera com era Grozny. I va ser ell qui, des de Moscou, on llavors feia de corresponsal, va guiar la Judit entre la burocràcia russa per obrir el camí fins a Ingúixia, i des d'allà va fer arribar el que fins ara ha estat l'únic comboi d'ajut humanitari que Catalunya ha fet arribar a Txetxènia. De fet, a Ricardo Ortega l'havíem conegut els darrers mesos de la guerra de Bòsnia, perquè precisament la Judit i d'altres persones que encara avui porten els projectes d'acció solidària a Bòsnia ocupaven una casa a Harici, al cantó de Sarajevo, i la van compartir amb el Ricardo. I no és casualitat, perquè el Ricardo Ortega era d'aquella mena de persones, aquella mena de corresponsals que no va als hotels, que no va als espais fàcils, sinó que el que vol és conviure amb la gent i amb el país sobre el qual ha d'informar, sobre el qual ha de conèixer per poder verdament transmetre als seus oients i a les persones que els llegeixen què està passant. Per això estava lluny dels hotels mediàtics de Sarajevo, per això ens vam trobar. I per això l'any 2004, quan feia de corresponsal als Estats Units i li van dir que havia de tornar a la redacció de la seva cadena a Madrid, li va fer molta mandra i es feia el ronso. I per això mateix, quan li van dir «Vols anar a cobrir el que està passant a Haití?», doncs hi va anar de seguida, i per això mateix no estava a l'hotel, sinó que estava cobrint a peu de carrer una manifestació. I hi ha una cosa que la gent explica, coneix poc, i és que ell precisament va morir perquè va quedar enrederit perquè ajudava un altre company periodista haitià que havien ferit. I avui li fem treure el cap en aquesta secció.
I per això avui està aquí amb nosaltres, no?
Clar que sí. I volem que tregui el cap en aquesta secció del Món Possible perquè el trobem molt a faltar. El trobem a faltar amb ell i trobem a faltar aquesta mena de periodisme. No perquè no existeixin periodistes que el puguin exercir, que n'hi ha, no molts, però n'hi ha, sinó perquè trobem a faltar empreses periodístiques que apostin, que donen temps, diners i mitjans als periodistes perquè facin la seva feina. Per tant, amb ell reivindiquem una certa manera de fer de periodisme i, per tant, també, en certa manera, una manera d'entendre el món.
Doncs com que ens ha agradat tant, jo crec que ho deixaríem aquí, recordar la gent que si té ganes de recordar-lo, de veure qui era físicament, perquè penjarem una foto al blog del Solidaris i el veurem precisament a Bòsnia i Herzegovina, no?
Exactament, en aquesta fotografia. Una foto que va fer el Cisco.
I què feia en aquesta foto? Perquè surt amb una càmera filmant...
Ell deia que entre el color i el sensacionalisme hi havia l'autèntic periodisme, i per tant el que volia era sobretot construir les històries a partir de la gent. I en aquesta foto ell estava intentant transmetre com funcionava una escola a Bòsnia durant la guerra, i el voleu envoltat de nanos d'aquella escola durant el pati.
Francesc, gràcies, una setmana més i fins la pròxima, que acabis de passar un bon Sant Jordi.
Igualment, llibres i roses per tothom.
Vinga.
Seguiu el blog del programa a catradio.cat/blogsolidaris.
Us ho dèiem en començar, avui volíem parlar de Costa d'Ivori. La detenció de Laurent Gbagbo no ha millorat la situació en aquell país. Les imatges força pertorbadores d'un grup de soldats envoltant la seva esposa en una residència oficial amb un to més que amenaçador s'han convertit en una mena de metàfora de com s'està vivint la violència en aquell país. Aquesta mateixa setmana l'ONG Mans Unides qualificava de summament preocupant la situació humanitària. Ells mateixos ens facilitaven la possibilitat de parlar amb un salesià espanyol, el pare Vicente. Ell prefereix que no diguem el seu cognom. Ell viu a Decués, una ciutat a l'oest del país. L'assalt a aquesta ciutat el passat dia 30 de març per part de forces de suport al president Ouattara va provocar una allau de refugiats a la seva parròquia. I la situació d'aquestes persones és preocupant. Mireia Dalmau, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs en aquesta parròquia ara mateix hi viuen més de 27.000 persones i cada dia hi arriben famílies mirant de refugiar-se. Arriben amb les mans buides i han acabat desbordant les seves capacitats.
sin nada con la que protegerse, ni del sol ni de la lluvia, ninguna cosa, ningún amante, ninguna estera sobre la que acostarse sobre la tierra directamente. Los tres días que llovió tuvieron que aguantar ahí, no había sitio donde guarecerse, y mal comidos porque vinieron la mayoría con lo puesto, puesto que cuando les echaron no les dejaron coger nada. Se pasaron una semana verdaderamente desastrosa, increíblemente inhumana y con los pies en el barro y a veces literalmente en la mierda. Entre otras cosas porque las fosas sépticas de les letrines que teníamos pues són insuficientes.
Des de fa una setmana, algunes organitzacions humanitàries han pogut ajudar a la parròquia amb la distribució de lones, mantes i arròs, cosa que ha fet que millori una mica la situació d'aquests refugiats, majoritàriament nens i dones. Amb tot, la situació continua sent greu, segons el pare Vicente, que denuncia que encara no hi ha garanties per part del govern pel que els refugiats puguin tornar a les seves cases.
Un grupo de incontrolados le dan la patada en la puerta por la noche y entran a robar, a violar, y no estoy inventándome nada. Si todavía en algún barrio, en algún poblado, gente que ha ido a ver cómo se encuentra la situación, pues alguno de los jóvenes que han ido se encuentra con los que están por allí y lo degüellan y lo tiran a un pozo. Entonces hay ahí un voluntarismo de forzar la salida de la gente, pero va ser un procés lentíssim.
I ens posa un exemple, amb situacions que fan pensar que el retorn dels refugiats a casa serà lent i difícil.
El domingo de Ramos tuvimos delante de la misión gente que pasaba manifestando su alegría por la victoria del presidente Guatara, pero también de algún modo para restregar en las narices de los refugiados su victoria. Entonces, una de esas cosas que no da seguridad a un refugiado, a un vencido, es que le humillen. Así que, no sé, yo cuando vea salir en una semana 5.000 personas, diré que esto va mejorando. Falta mucho, a mi modo de ver, falta mucho.
Els refugiats són atesos gràcies a organitzacions com Metges Sense Fronteres o la Creu Roja Internacional. Amb tot, el pare Vicente diu que tem per epidèmies com el còlera. A dia d'avui es calcula que hi ha entre un i dos morts per dia, bàsicament gent gran i nens. Diu que serà difícil que a curt termini el país torni a la normalitat, perquè encara hi ha moltes armes repartides, robatoris i saquejos, i reclama gestos per part de tothom per ajudar el país a recuperar-se.
Los daños consecuentes a la acción militar, en mi opinión, a veces han sido excesivos. Incluso yo pienso que ha dejado al país en una situación tal que no se puede saborear con gusto la victoria militar, sino que hay que hacer ahora con muchos gestos humildes de decir, bueno, hay que establecer una comisión, como se hizo en Sudáfrica, ¿no?, de verdad y de reconciliación. Hay que denunciar los casos y que los tribunales funcionen y tal. Entonces, por delante tenemos varios meses hasta que esto recupere un poco la alegría de vivir. Todavía hay mucho miedo.
Gracias, Mireia. Contundents les paraules que sentíem del pare Vicente, una persona que podríem dir que, i entre cometes, el fet que sigui sacerdot és l'anècdota, és un home que està ajudant els milers de refugiats que arriben a la seva parròquia aquests dies a l'oest de Costa d'Ivori. Albert Caramés, què tal?
Bona
Hola, tarda.
Bona tarda.
L'Albert Caramés és tècnic de desarmament, o ha estat tècnic de desarmament en la missió de manteniment de la pau de Nacions Unides a Costa d'Ivori. Col·labora amb l'Institut Català Internacional per la Pau. Hem sentit paraules molt contundents, paraules molt dures, que ens poden situar una miqueta en què és avui Costa d'Ivori. Però abans de començar a entrar en matèria, Albert, explica'ns què és un tècnic en desarmament en una missió de pau de Nacions Unides.
És una de les persones dins de l'equip que intenta, i ara hauria de tenir un paper essencial pel país, col·laborant, ajudant el govern per reformular, refundar els cossos de seguretat, formar unes noves forces armades, però sobretot implantar polítiques de desmobilització, reinserció dels excombatents, aquelles persones que han estat combatent durant aquests mesos de conflicte, que tinguin una transició el més pacífica possible cap a la vida civil, i també intentar dissenyar, i el que suposa el més gran repte, polítiques de desarmament, no només per aquests antics combatents, sinó per una població civil altíssimament armada.
Hem sentit unes paraules molt dures d'aquest sacerdot. Jo comentava en començar aquesta entrevista que recordava una imatge que em va pertorbar fortament, publicada als diaris, de diversos soldats envoltant la dona del president detingut. per la violència d'aquella imatge que no era agressiva, però sí que era molt violenta, no? Era una dona amb cara de terrida i homes al costat que no sabies exactament què anaven a fer-li, no? Quina és la situació en aquests moments a Costa d'Ivori i com es fa per intentar portar la pau a un país així?
Ara mateix la situació, especialment a zones com Duekwe, a l'oest del país, on es troben les principals plantacions de cacau, el motor econòmic del país, però també a la mateixa capital econòmica, la situació encara és extremament fràgil. Pràcticament dues setmanes després de la detenció de Laurent Gbagbo, trobem l'intent de reinstauració del gabinet de l'Assane Ouattara. Avui venia llegint com s'està començant a discutir com es formarà l'executiu que es posarà en lloc amb tots els membres de les diferents corrents que envolten a Ouattara o que han envoltat durant els darrers mesos després de les eleccions, i sobretot els reptes que es presenten a curt plaç i que s'ha parlat i que caldrà veure si s'acompleixen o no, és, en primer lloc, com comentava, la situació de la seguretat, un intent de refundació d'aquestes forces armades, on no només les forces republicanes de la Costa d'Ivori, les que han estat combatent i que han anat reconquerint i que han provocat aquests enfrontaments armats, tinguin lloc, sinó també les forces que eren lleials a Laurent Gbagbo i que han mostrat a la seva vasta majoria la lleialtat a l'Assane Ouattara. La pròpia composició d'un govern d'unitat, on tota la gent que havia estat reclosa a l'Hotel Golf durant aquest període que s'ha anomenat la crisi post-electoral, que no és un grup homogeni, tant el primer ministre Guillaume Soro com l'antic president Enric Conan Bédier, com gent propera amb ells, no tenen els mateixos criteris, no tenen les mateixes polítiques, i intentar conjugar totes les seves aspiracions ja de per si suposa un repte més enllà d'intentar buscar un govern d'unitat on membres del partit de Laurent Gbagbo puguin també tenir-hi lloc. La polarització de discursos sembla ara mateix un repte, tot un desafiament per intentar complir-ho. I en tercer lloc, l'intent d'instauració d'una comissió de la veritat, intentar esclarir què és el que ha passat per una i per altra banda. Els dos camps en aquests enfrontaments armats han comès actes reprovables i les principals organitzacions de drets humans ho han denunciat.
Ens pintes un panorama políticament inflamable, militarment, ens deies que era un dels països africans amb una població més altament armada. Com s'ha arribat fins a aquest punt?
El motor econòmic, com comentava, de la Costa d'Ivori, el cacau que s'exporta des d'aquest país és el 40% de l'exportació a nivell mundial, és una de les matèries alimentàries més importants, va produir tota una situació de bonança econòmica durant 60, 70, 80, després de la seva independència, la revolució tecnològica, que no es va acabar de donar, i diversos programes d'ajustament estructural van portar certa recessió al país i que no tingués la bonança de la que havia gaudit durant els primers anys. Això, en aquest moment, es va tornar a donar una migració del context urbà al rural. La possessió de les terres va ser un dels primers conflictes que es van anar donant, que va derivar la implantació d'una llei per la possessió de terres que deia que podrien posseir les terres qui fos marfileny. Segons la Constitució de l'any 2000, es considerava marfileny el fill de pare i mare marfileny. A partir d'aquí, la qüestió de la identitat, segregacions, lluites ètniques, més enllà de religioses, sobretot ètniques, han estat les grans derives de tot un conflicte que ha estat summament complex i que ha tingut episodis molt i molt durs, des del cop d'estat de l'any 99 contra el president Enric Conan Bédié, unes eleccions a l'any 2000 on es va proclamar guanyador Laurent Gbagbo, sense que Alassane Ouattara, per aquests problemes d'identitat, es pogués presentar, i un cop d'estat fallit l'any 2002 per Force Nouvelle, les forces properes a Guillaume Soro, que va derivar una guerra civil que encara arrosseguem avui dia.
Aquí veiem una metròpoli claríssima, que en aquest cas és França, i en aquest sentit, i sempre passa, que no sé si és bo o és dolent, però busquem en la metròpoli o busquem en la comunitat internacional un refugi, un mediador necessari per pacificar, calmar una mica els ànims a la zona. Tu que tens experiència en procés de pacificació en aquest país, que vas haver de marxar i que no sé si tens ganes o no tens ganes, tens ganes de tornar-hi, però no saps quan tornaràs. Què és el que s'hauria de donar dins i fora de Costa d'Ivori perquè es pogués reconduir aquesta tràgica situació que estan vivint ara els marfilenys?
És la gran pregunta, no? I es parla, això va molt relacionat amb conceptes tan abstractes com les polítiques neocolonials, en aquest cas les que du a terme a França, i més allà un concepte ja de per si difícil resposta, que és quins models de cooperació es donen entre nord i sud. Jo ara et podria dir que el que és important és que és necessari l'empoderament del país del sud, el donar eines no només en matèria de cooperació com l'han conegut tradicionalment, sinó en matèria més centrada en la justícia social, a la governabilitat. Però el moment que estàs donant eines per tota acció humana que tots fem, tota acció humana no és neutra, no és parcial, llavors sempre porta unes o altres derives. Per molt que tu diguis que només, i jo mateix com a tècnic de desarmament ho haig de reconèixer, vols aportar les teves dues mans per intentar ajudar i aportar les eines per ajudar al desarmament, a la governabilitat, a la construcció d'un estat de dret, i estàs influint. Per tant, és sumament inevitable, i això crec que és el primer punt per reconèixer-ho. Està clar que en aquest cas, el de la Costa d'Ivori, l'exportació de cacau, també de cafè i la possessió d'alguns minerals porta a aquestes polítiques neocolonials, gaudint també de la simpatia que ha gaudit sempre la Sang Ouattara com un president, actualment un personatge polític molt proper a la comunitat internacional, per ser exdirector del Fons Monetari Internacional, sobretot si el comparem amb Laurent Gbagbo.
Vosaltres, tu i tres persones més aquesta setmana, precisament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, dimecres que ve, si no m'equivoco, parlareu abastament en una xerrada, una taula rodona organitzada precisament per l'ICIP, de quina és la realitat i quin és el futur de Costa d'Ivori. Hi sereu tu, que ets ex-tècnic, com deien, de desarmament d'aquesta missió de manteniment de la pau de Nacions Unides a Costa d'Ivori, col·laborador també de l'ICIP, la Gemma Parellada, que és una periodista corresponsal a Sud-àfrica, precisament companya de Catalunya Ràdio, la Isabel Higuera, coordinadora de cooperació internacional de la Fundació Aquabà, i el president de l'ICIP, el professor també Rafael Grassa. Quan tornaràs a Costa d'Ivori?
Quan em deixin.
Ara bàsicament
podria tornar quan volgués. La situació tampoc m'ho permet ara mateix. És força inestable i estic a l'espera de si el programa de divisió de desarmament de la missió de la pau em vol, i jo vull tornar-hi, perquè precisament feina n'hi ha i el projecte és tot un repte ara mateix.
Doncs nosaltres t'agraïm moltíssim que avui hagis volgut passar pels solidaris. Recomanem a la gent que si dimecres a les 6 de la tarda té ganes d'anar al CCCB per saber una miqueta més abastament què és el que està passant en aquest país i com hauria de ser aquesta col·laboració entre nord i sud per intentar empoderar la seva gent i democratitzar i pacificar aquest país que tant ho necessita, doncs podran escoltar. Que escoltar és una de les millors gimnàstiques que podem fer les persones. Albert, gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris amb la dignitat.
És un conte, aquest de Aini, el camí cap a la pau, que ens parla, que ens sintetitza el missatge de Mahatma Gandhi i que ens transmet aquest missatge de pau. Una pau que no s'aconsegueix a través de cap guerra. Una pau en el que diuen que l'únic camí per aconseguir-la és la pròpia pau.
Molt llunyà, molt llunyà, i tan lluny que està, ja no recordo ni on està. Hi havia l'Índia, una regió amb dos tribus. La del nord, anomenada Caixímir, on es cultivava arròs, blat i cotó. I la del sud, anomenada Bengala, on es cultivava jute, canya de sucre i patates. Les dues regions estaven separades pel riu Ganges. Yamini era la reina de la tribu de l'Índia del Nord i Shyam era el rei de la tribu de l'Índia del Sud. Els dos volien regnar tot el territori de l'Índia i per aquest motiu van començar una guerra.
Mentre lluitaven, va morir molta gent, homes, dones, xiquets i xiquetes, molts dels quals eren amics i família. El rei Xian i la reina Yamini, com estaven molt preocupats per tot el que estava passant,
No podien dormir i prenent un té especial de Jaipur. I per aquest motiu van patir un atac de son. I van caure estesos al mig del camp de batalla. Amb la mala sort, un vent monsó que bufava en aquell moment els va portar una fletxa al pit de tots dos.
La fletxa era màgica i estava encantada per l'elefant Ganesha, l'elefant protector de l'Índia, que havia inventat una poció per aconseguir enamorar-los. En despertar-se, van començar a notar l'efecte de la poció i van convocar a tots els homes i dones de les seues tribus per a dir-los que, si unien les dues tribus en una, en podrien fer una de més forta i segura, i que havien après que les guerres i les baralles no servien per a solucionar els problemes.
Per anomenar aquesta nova tribu, van anar a visitar el Mahatma i els aconsellà que li posessin a Idni, que significava: no hi ha camí per a la pau, la pau és el camí. Finalment van celebrar una festa. Van anar els millors habitants de tota l'Índia. En acabar la festa, van marxar cap al palau de Taj Mahal, dalt d'un elefant blanc. Qui no vulgui creure aquesta història de veritat, que el seu cap es troba embolicat.
Heu escoltat els alumnes de tercera primària de l'escola Daniel Mangraner, de Jesús, Baix Ebre.
Si en voleu més, contesdelmón.org. Avui és el dia. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dissabte de la setmana que ve a la mateixa hora, a les 3 en punt de la tarda. Hi hem estat la Rosa Silloé, la Vanessa Carrion, la Mireia Dalmau, la Carme Colomina, el Francesc de Dalmases, l'Adrià Bas i servidora, que us parla en nom de tots ells, Rita Marzoa. Que passeu molt bona Pasqua. Ens tornem a trobar aquí dissabte vinent.